Són les 11, el 2 de juny li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un dia més, aquesta segona hora del Catalunya Nit, us explicarem coses ben diverses i interessants, com per exemple que Catalunya està resultant molt atractiva com a plató de rodatge de sèries i de pel·lícules. En marxa, com a mínim, ara mateix, tres rodatges que us explicarem. Una a Barcelona, una a Girona i una altra a Manresa, on, de fet, ja s'han rodat força ficcions.
I a aquesta hora de la nit segurament que hi ha molts estudiants que estan fent colzes perquè d'aquí just una setmana comencen les proves de la selectivitat. Són en concret 46.000 alumnes que s'hi presenten i hauran de tenir en compte alguns dels nous condicionants de les proves, com que estarà prohibidíssim qualsevol dispositiu digital. En parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Escolteu atentament perquè potser, ja que esteu escoltant-nos i Catalunya Nit i l'entrevistem, potser ens canta alguna pregunta de la selectivitat, qui sap.
I la persona que ens escolta des de les 10 i que tindrà l'última paraula del dia porta una granja de 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. De la seva experiència n'ha fet un joc de taula, el corral. Sabeu com es gestiona un ramat? Doncs també us anirà molt bé aprendre-ho. I si no ho apreneu avui, teniu aquest joc de taula que s'ha inventat la Mireia Colonques. Anirem, com sempre, pas a pas, minut a minut. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 de juny. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlo.
Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
Fons de l'Església Catalana asseguren que l'arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana.
¿Cuál va a ser el presupuesto de la visita? Nosotros estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros. El 85% de este dinero, aproximadamente, se destina directamente a los eventos.
aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació d'un projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat. Ha de ser tocat. Tocat amb respecte, amb coneixement, que és el que a principi també volia Pau Casals.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
33.748. 33748. Sèrie 25.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquesta cançó del grup de metal Motorhead dona nom a un joc de taula de l'editorial catalana Devir, que és la més important del país. És un joc que va néixer en polèmica, però que ara ressuscita amb un èxit rotund. Ace of Spades es va retirar de la venda l'any passat, pocs dies després de presentar-se, per una acusació sorprenent. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
De què va el joc i de què se l'acusava exactament?
Doncs, per començar, Ace of Spades és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, una mica com si fos un videojoc, superant pantalles, i té aquesta ànima heavy metal perquè està ambientat en un salvatge oest demoníac plagat de personatges terrorífics als quals has d'anar derrotant a base de jugades de pòquer. Per fer-lo encara més atractiu, la carta de cada personatge està il·lustrada de forma fantàstica per David Rubin, que és un dels dibuixants més importants de l'estat. Doncs bé, l'any passat es va presentar en una de les fires més importants dels Estats Units i va rebre unes crítiques immillorables, fins que algú va decidir fotografiar dues cartes juntes amb les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc i penjar-les a les xarxes socials assegurant que donaven una visió racista de la història. Res més lluny de la realitat, perquè eren personatges inspirats en la pel·lícula Django desencadenat de Quentin Tarantino, però el mal ja estava fet. L'editorial De Beer va reaccionar ràpidament, va retirar el joc, del qual només s'havien venut 600 unitats als Estats Units i fins avui. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com han explicat a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
Jo personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i es sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
Bueno, fue bastante duro, la verdad, y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto, no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego aún todavía mejor.
Django, Django, have you always been alone? Django, Django, have you never loved again?
Marc, ara la pregunta és si la nova edició està tenint èxit.
Moltíssim, està pràcticament exhaurit, a l'espera d'una segona edició. Es va presentar a Madrid amb el director de cinema Àlex de la Iglesia. Demà se'n farà la presentació a Barcelona a la llibreria Gigamesh. Però és que, a més, veient com de bé funciona, a Morín i Rubín ens han donat una notícia.
Estamos con una vorágine muy grande de un montón de cosas que están surgiendo alrededor de Age of Space. Pues una de ellas, la principal ahora mismo, va a ser la adaptación al cómic del juego, basado en todo el lore del juego, y está ya casi a puntito de caramelo de terminarse.
I aquest és el primer projecte de còmic propi de De Beer, no serà l'únic, i veurà la llum a l'octubre, és a dir, que estem superil·lusionats.
Per tant, De Beer, l'editorial de jocs de taula més important del país, que fa uns mesos que publica també mangas provenients del Japó, començarà a editar còmics propis. Aquest Ace of Spades serà la primera referència i es presentarà a la Comic-Con de Màlaga, però en vindran més. I, per cert, de la versió original del joc, amb les cartes de l'esclau i l'esclavista, n'hem vist algun exemplar a eBay a més de $200. Ara és una edició de col·leccionista.
Gràcies, Marc. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Ara hem de parlar justament de ficció a través de les sèries i les pel·lícules.
People think history is dead, but it watches who touches it. Every artifact tells a story, most of them are lies, and it remembers everything.
Catalunya s'està revelant aquests dies com un dels platós més atractius per a les grans produccions internacionals. Fixeu-vos, Girona es prepara per al rodatge de la sèrie Tomb Raider i Barcelona per a la pel·lícula sobre els Beatles, mentre que Manresa serà l'escenari del rodatge d'una nova sèrie de Netflix que es dirà Los Niños del Brasil. En parlem amb la Montse Mas. Bona nit, Montse.
Molt bona nit.
Aviam, comencem a Girona, la ciutat que ja ha acollit superproduccions com ara, per exemple, Joc de Trons. Mm-hmm. Torna a ser ara l'escollida per rodar algunes escenes de la nova sèrie de la saga de Tomb Raider, prevista per l'any vinent a la plataforma. Això és Amazon Prime.
Sí, les noves aventures de l'exploradora Lara Croft, que van néixer com a videojoc i que han tingut versions per al cinema, es rodaran en part a Girona. Sí, les protagonitzarà l'actriu britànica Sophie Turner, popular justament pel personatge de Sansa Stark a Joc de Trons. Per al rodatge de la sèrie s'han triat diversos punts de la ciutat, sobretot el carrer de Santa Clara, els voltants de la catedral i la plaça del Vi, que seran també on es preveuen més restriccions de pas i talls del trànsit aquests dies. Per cert, que aquest estiu hi haurà un altre rodatge de ressò internacional a Girona, concretament a finals de juliol i a l'entorn també de la catedral. Disney hi gravarà algunes escenes de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de Rapunzel, per a la qual ja s'han fet diversos càstings molt multitudinaris, si ho recordeu, per fer-hi de figurant.
Slowly got juju eyeball, he won, holy roller, he got hair down. Això pot ser molt gros, eh? És veritat que tot va a gustos, però és que hem d'explicar que mentre està en Barcelona ja es fa seu el rodatge dels esperats biopics sobre els Beatles. Es tracta, en aquest cas, Montse, d'un macroprojecte cinematogràfic de 4 pel·lícules dirigides pel britànic Sam Mendes i en què cadascuna se centrarà en un membre diferent dels de Liverpool, eh?
Exacte, i un dels seus actors, Paul Mescal, que interpretarà Paul McCartney, ja és a la ciutat. Les xarxes van plenes de testimonis que el van veure divendres i dissabte sortint de festa pel barri de Gràcia o diumenge prenent el sol en un luxós hotel a peu de platja. Es gravaran escenes a Montjuïc, per exemple, on es recrearà un macroconcert dels Beatles i també al Poble Nou, però també es rodarà fora de Barcelona. A Tarragona, segons publiquen alguns mitjans locals, s'utilitza el camp del Nàstic i també la platja de Salou. La idea és recrear diferents escenaris del Regne Unit. Per cert que aquest projecte, que es preveu estrenar el 2028, també ha causat furor pels càstings de figurants. Durant aquestes últimes setmanes, les agències buscaven persones amb estètica natural dels anys 60, sense tatuatges visibles ni talls de cabell degradats i moderns.
Que no demostrin cap època, no, diríem?
Exacte.
History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself?
I ens falta aquest tercer escenari que dèiem, la Catalunya Central, perquè també resulta atractiva per rodar-hi pel·lícules i altres produccions audiovisuals. Manresa, concretament, serà la seu del rodatge de Los Niños del Brasil, que és una nova sèrie original de Netflix.
I un dels grans avals d'aquest projecte és el seu creador, el britànic Peter Morgan, pare de la multipremiada sèrie The Crown. Aquesta ficció de 5 capítols que adapta la novel·la homònima d'Ira Levin sobre la història d'un supervivent de l'Holocaust i caçador de nazis, portarà a la capital del Bages estrelles internacionals de la talla de Jeremy Strong, conegut per Succession, o Gillian Anderson, l'agent Scully d'Expedient X. Es tracta d'un relat que ja es va portar al cinema el 1978, protagonitzat per Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason, en aquest film que sentim de fons. L'atractiu de Manresa per als rodatges es pot comptar. Durant els últims 10 anys s'hi han rodat prop de 500 projectes audiovisuals entre anuncis, sèries i pel·lícules. De fet, a l'Ajuntament li agrada parlar de Manresa com un petit Hollywood i treballa per facilitar i atraure rodatges a la ciutat a través de l'anomenada Manresa Film Office.
Molt bé, doncs això també és economia. Moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Good night, moon. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Última setmana de nervis i de molts colzes, suposem, per a 46.000 estudiants que d'aquí una setmana, dimarts que ve, començaran la selectivitat, 3 jornades d'exàmens per poder accedir a aquells estudis, a aquella facultat desitjada, i aquests dies els alumnes es van preparant.
Una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CLE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
No, avui no. El dia de la CLE ja sí que hi haurà nervis.
Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
Fàcil del tot no era.
Doncs aquests són alumnes del Bages que fa uns dies van participar en un simulacre de les proves d'accés a la universitat a Manresa per, suposo, arribar el dia D una mica més tranquils. Aquest curs el govern ha nomenat una nova coordinadora d'aquestes proves. És la Rosa Pàmies Vilà. Ella és enginyera industrial i doctora en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i tenim la sort de poder-hi conversar avui. Rosa Pàmies Vilà, benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, bona nit i moltes gràcies.
No sé si tu també estàs nerviosa, perquè és el teu primer any, no sé si estàs tan nerviosa com els estudiants o què?
Doncs potser una mica sí. El que passa que és veritat que hi portem temps treballant, igual que els estudiants porten preparant-se molt de temps i segur que anirà tot bé.
Aquesta setmana, perquè queda just exactament una setmana ara, aquestes alçades ja tenen tot previst, quines preguntes hi haurà, tot imprès i tot això, o com funciona?
Sí, de fet, és interessant. Els exàmens es posen amb molta antelació perquè hi ha un procés molt intens després de l'elaboració d'enunciats, de qui revisa aquests enunciats. Penseu que no és només l'examen que surt a la selectivitat. Cada professor, cada responsable de matèria posa 5 sèries. Això vol dir que s'han de revisar 5 exàmens de cadascuna d'aquestes matèries, i aquesta revisió la fa personal tant de la universitat com d'instituts, i per tant aquest procés es va allargant en el temps. Comencem al gener i ara ja ho tenim tot a punt. L'IEC que és qui fa la maquetació i ara ja estan impresos, ara sí que ja està tot preparat.
Ara, si ens estan escoltant estudiants de segon de batxillerat que deuen estar ara preparant la selectivitat, no sé si escolten gaire la ràdio aquestes hores, però deu ser la persona més buscada. Tothom deu dir, ostres, l'hem de trobar i preguntar-li aquí a veure què ens entrarà o no. No sé si et trobes amb estudiants que saben quin càrrec tens.
Sí, crec que així rebo correus de no, ho poses difícil, o... Però bé, és així i anirà tot bé. Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat, i és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis, però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com al propi estudiantat.
Una de les polèmiques de l'any passat va ser les faltes d'ortografia, com computaven, si penalitzaven o no. Hi va haver declaracions al principi que semblava que no, o que més poc, i al final va ser que sí. Com queda això al final? Què passa amb les faltes d'ortografia a la selectivitat?
Doncs queda com va quedar l'any passat, en el sentit doncs, que hi ha un grup de matèries, que són les matèries de llengua, on s'aplica un descompte de fins a un màxim de 2 punts, i això es va limitar ara fa uns anys, que no pot descomptar més de 2 punts, i aquestes matèries són llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura catalana i literatura castellana. I és cert que des de l'any passat hi ha un conjunt de matèries on hi ha producció de text, i aquí és on s'aplica fins a un màxim de 10% en els exercicis que hi hagi producció de text. Uh-huh. Aquesta va ser la gran polèmica de l'any passat. Per intentar que això no sigui una polèmica, en aquelles matèries on hi ha producció de text, en concret en els exercicis on hi ha producció de text, l'estudiantat es trobarà que en el propi enunciat hi diu, en aquest exercici la manca de, recordem que no és només faltes d'ortografia, sinó la manca de coherència, de cohesió, d'errors gramaticals, lèxics, ortogràfics, així com aquelles deficiències en presentació, poden comportar un descompte de fins a, doncs, si, com que això és un 10%, doncs si l'exercici val 2,5 punts, allà hi dirà 0,25 punts.
Clar. Per tant, aquest any queda clar d'entrada ja aquest punt. Aquesta limitació d'un màxim de 2 punts, per exemple, en la llengua, per què es fa així? Si no hi hagués aquesta limitació, hi hauria molts estudiants que ja no aprovarien directament?
Mira, ha sigut un acord que han pres no només les universitats catalanes, sinó les universitats espanyoles. Llavors es va arribar en aquest màxim de dir, bé, és evident que tots els exàmens han d'estar correctament redactats, no? Però se li ha donat, hi ha hagut aquest consens de fins a un màxim de 2 punts i així intentem també homogeneïtzar, harmonitzar a nivell de tot l'estat espanyol.
Una de les grans novetats d'aquest any, perquè deia que segueix tot igual, però hi ha un fet que no sé si és ben bé el mateix, ara ens ho acabaràs de concretar, perquè és veritat que el món canvia, les tecnologies també, i aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, dels mòbils, què es farà aquest any per garantir que els estudiants no copien amb aquestes noves eines?
Tens tota la raó, no? Estem en un context on cada vegada hi ha dispositius cada vegada més petits, més discrets, més connectats, i això el que podria ser és un greuge comparatiu entre estudiants. I, per tant, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat, el que han fet és intentar posar mecanismes de controls. Des de sempre, a la selectivitat no s'ha pogut portar mai un mòbil o un dispositiu que emeti per wifi o per bluetooth, no? I això està prohibit des de sempre. Quan els estudiants entren en l'examen, el que se'ls demana és que deixin les seves pertinences apartades de si mateixos, és a dir, amb la motxilla, amb totes les seves pertinences, doncs, per exemple, sota una pissarra, amb un lateral, de tal manera que no ho puguin tindre a l'abast. Això sempre ha sigut així. Què fem enguany? Hem de fer alguna cosa més, perquè aquests dispositius potser a simple vista no es veuen. Per tant, aquí entra la figura d'aquests detectors de senyals, no? El que fa el detector és detectar senyals de radiofreqüència, i això vol dir que poden detectar emissions que procedeixin de telèfons mòbils, però no únicament de telèfons mòbils, de qualsevol dispositiu, amb connexió wifi, amb connexió bluetooth, localitzadors de GPS, fins i tot micròfons sense fils, càmeres ocultes, no? Totes aquelles coses que puguin transmetre dades. Per tant, tenim una manera de dir, ostres, si tu has deixat totes les teves pertinences i jo passo amb el dispositiu, com passaria qualsevol vigilant que està vigilant i passa per veure què estan fent l'alumnat, no? Doncs passa una persona amb aquest dispositiu. En el moment que aquest dispositiu vibra, vol dir que allà hi ha un ús que no ha de ser el que és. I, per tant, es pot detectar quina és la persona que està utilitzant aquests aparells, que no ha de tindre el seu abast.
Si algú el té, què li passa? Queda suspès automàticament d'aquell examen? Perquè ja m'imagino els estudiants que em perdonin, però dient, no, però jo ho tenia, però no ho volia mirar, m'he oblidat de treure-m'ho... Què passa?
Correcte, si... no? Per començar... Sí, i és així. Per començar, ells ho saben, hem avisat els centres, els mitjans de comunicació ho estem explicant molt bé, per tant, jo crec que ningú pot dir que no ha estat avisat. Quan entrin en la seva aula d'examen, a la porta hi ha unes normes de què no es pot portar. I és així, en el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, és el mateix protocol que passava quan es detectava que una persona està copiant, està fent un ús inadequat de xuletes, no? Que és, t'he enxampat, tens un 0, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
Clar, per tant, és una qüestió molt, molt seriosa. És veritat que ara hi ha aparells molt sofisticats. Per exemple, l'altre dia sentia algun cas que es demanava als estudiants que, quan feien un examen, aquells que porten els cabells més llargs, que es fessin una cua perquè... si tens els cabells llargs et pots posar un aparell molt petitonet a l'orella i a partir d'aquí que et anessin cantant tot de coses, o sigui que això s'està sofisticant moltíssim.
Per això hem de prendre mesures, no? A les PAU també des de fa molts anys la norma que hi ha és que tu sempre has de tindre els pavellons auriculars descoberts, perquè hi ha quan els dispositius no eren tan petits, diguem, a simple vista es podia veure, no? Ara és has de tindre els pavellons descoberts, però a més passarem amb aquest detector i si pita voldrà dir que hi ha alguna cosa. Hi ha aquests detectors, hi ha aquests aparells auriculars, hi ha les orelles, les ulleres, perdó, són molts els dispositius, però tots ells emeten. I pel fet aquest de què emeten, els podem detectar.
Clar, emeten, i la combinació d'això amb intel·ligència artificial, no?, que et resoldria l'examen de manera molt ràpida, podria ser, doncs sí, una manera de copiar bastant sofisticada, però que es podria donar. Aquest any la selectivitat coincideix amb diverses coses. D'entrada, és els mateixos dies que la visita del Papa a Catalunya. No sé si això... perquè, clar, la selectivitat també es fa per tot Catalunya. Per exemple, penso en Montserrat, no? Visita Montserrat, doncs al voltant de Montserrat hi haurà també exàmens, a Barcelona ja n'hi diguem. No sé si tenen por que alguns estudiants es vegin amb dificultats per arribar al lloc de l'examen.
Estem totalment en coordinació amb el Departament d'Interior, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, per veure realment quina és aquesta afectació. I també estem començant a avisar, avui ha sortit un primer avís cap a aquests centres de Barcelona de dir, escolteu, sabeu que hi ha això, per tant, demanem el màxim d'anticipació d'arribar. En principi, tenim la sort que, com que els estudiants arriben més d'hora que les visites del Papa, doncs, el risc és petit, però hi és, perquè hi ha carrers tallats, no? I tots ho sabem. Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res. I sí, avisarem també, evidentment, tot el que està al voltant de Montserrat, la gent de Barcelona, que també va fer l'examen a fora, estaran tots avisats i demanarem doncs, també comprensió. Que poden passar coses, sí, tenim dispositius per intentar minimitzar i esperem que funcioni tot bé.
A banda d'això, coincideix també en un moment en què el final de trimestre per a molts docents està sent convuls, amb totes les protestes que hem vist, amb les vagues. Ara estem a l'espera de què és el que votin els docents, però ja la possibilitat fins i tot que si sortís que no s'accepten les condicions d'aquest preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació que fessin una vaga indefinida, això és el que diu, per exemple, l'USTEC. No sé si això pot acabar perjudicant també la celebració de les proves d'accés universitari.
És veritat que no és el millor dels escenaris i que ens encantaria que això no fos així, no? Però la realitat que tenim és la que és i, per tant, com a oficina estem buscant alternatives per intentar minimitzar qualsevol d'aquests impactes. Cal recordar que qui s'apunta per vigilar les PAU ho fa de manera voluntària, no és un sorteig que et toqui perquè t'ha tocat i que, a més, és un tema remunerat, no? Per tant, confiem que hi haurà que el personal que ha dit que hi assistirà, doncs farà la seva feina perquè és el compromís que ha agafat.
A hores d'ara ja estan tots els que han de formar part de tribunals o són correctors d'examen, ja està tothom localitzat i se sap qui són, o encara s'està fent aquesta feina?
En principi està tot controlat, està tothom avisat, sempre poden passar algunes coses i per tant estem acabant els últims detalls, però el gran gruix de tot el professorat està localitzat i sap a quin tribunal ha d'anar.
Vull aprofitar que la tenim aquí per fer una mica de pedagogia sobre què són aquestes proves d'accés universitari. D'entrada, comporten tant d'estrès per als alumnes que hi ha fins i tot aquesta campanya de fes les PAU en pau, no? Perquè hi ha la sensació que s'hi juguen molt. Per què s'han de fer unes proves d'accés universitari? Perquè qui no sàpiga com funciona el sistema pot pensar, però si aquests alumnes ja estan molt avaluats, no? Els seus han fet el batxillerat a un institut, també tota l'ESO. Per què cal que passin per aquest filtre?
Sí, és cert. I, de fet, el seu gran treball està fet, no? Ells s'han preparat durant 2 anys per fer aquest accés, però també és veritat que necessitem una manera d'ordenar aquest alumnat, no? I la manera de poder-lo ordenar és dir, molt bé, tu has fet un batxillerat, tu tens unes notes, i, de fet, això té un pes molt gran, aquestes notes del teu centre. Per entrar a la universitat, el pes d'aquestes notes de batxillerat representen un 60% de la nota final, però jo et faig un examen que aquell dia hauràs de demostrar que és el que has après i això em permet doncs, que tothom ha passat pel mateix examen i em permet fer un rànquing. En el fons, la selectivitat, les PAU, el que fan és ordenar l'estudiantat per després poder donar les places que donen accés a la universitat i aquells centres, aquells graus que tenen més demanda, doncs la manera és qui tingui més notes serà el que podrà entrar. El pes de les Pau és el 40%, no? I per tant vol dir que les matèries que tu t'examines de Pau és un 40% i després en funció del grau on tu pots accedir, doncs et pots examinar de fins a 3 exàmens extres, que això és aquesta cosa que a vegades costa una mica d'entendre, de dir, no, un 60% és la teva nota de batxillerat, un 40% és la nota de les Pau i aquesta nota no caduca, és la teva nota d'accés, però després a determinats graus, per fer l'admissió a determinats graus, hi ha altres matèries que també has cursat durant el batxillerat i de les que t'examines els mateixos dies de la Pau que et permeten arribar fins a 4 punts més, fins a aquest 14.
Les Pau, per tant, són també una manera de fer justícia, diguem, per exemple, per si hi ha un centre d'ensenyament obligatori o de la secundària, batxillerat, que té tendència a puntuar més alt, aquí en principi és per equilibrar, no? Per assegurar que tots han assolit uns continguts similars o que aquest és el nostre llistó, per entendre'ns.
Sí, és difícil perquè des d'ensenyament s'està fent una molt bona feina i els docents intenten sempre ser molt justos, però tots sabem que davant d'un mateix examen, no, doncs, bueno, com avaluaràs també potser en funció de com tens la teva classe i llavors les Pau el que fan és ara fem el mateix examen, el fem tothom i ningú es pot queixar si aquell centre ha posat més o menys nota. És un examen únic i aquí ens hi posem tots i ens hi juguem tots el mateix.
D'entrada també hem de dir que la majoria dels alumnes els fan bé, perquè quan veiem... una altra cosa és entrar allà on volies, però quan veiem les notes que arriben, si no m'equivoco, aquest any arribaran el 23 de juny, o sigui que la revella pot ser molt forta o molt cruel, ja veurem, la revella de Sant Joan, però acostumen a anar bé aquests exàmens.
Clar, perquè qui fa les Pau és qui ha aprovat batxillerat o qui ha aprovat un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior, perdó. Per tant, és gent que ja està preparada i ara simplement els ordenem, però els coneixements els han de tenir perquè els han adquirit durant el batxillerat. Nosaltres no posem en dubte que han adquirit aquests coneixements, per això el percentatge d'aprovats acaba sent tan alt de dir, bueno, doncs això ens ha servit per ordenar.
Ara ho deia que per molts alumnes s'hi juguen molt, hi ha molt d'estrès, molts nervis. Quin consell els donaria als 46.000 estudiants que faran la selectivitat i que espero que alguns ens estiguin escoltant?
Segur que sí que ens estan escoltant i clar, des de la meva posició és molt fàcil dir tranquil·litat, però crec que és així. Crec que l'esforç l'han fet durant tot el curs. Porten 2 anys treballant aquests continguts, no? I ara és una prova més. Han fet simulacres. No només, no? Ara comentaves els comentaris dels que havien fet el simulacre a València.
Manresa, sí.
Però tots ells a l'institut també han fet simulacre de què ha de passar les Pau. Tots s'han preparat amb exàmens de Pau. Per tant, els coneixements els tenen. Estan en un any molt tranquil. Per tant, últim esforç, sé que ara costa molt, que fa molta calor, però ha d'anar tot bé i al final, doncs, ja està, els exàmens no han de sorprendre'ls en excés. Evidentment, sempre trobarem alguna cosa, no?, i ens queixarem de si són més o menys difícils, però un cop hagin ja fet les Pau, veuran que les Pau, això, són assequibles i que és una prova més que hauran de passar. I molt semblant, potser, al que es trobaran després en el seu futur universitari. No? Potser és la porta d'accés de dir, ostres, així, exàmens concentrats, bueno, sí, però és que aniràs amb un grau i això és el primer pas per veure la vida universitària, que és fantàstica i que, per tant, ho aconseguiran.
En aquest mateix càrrec, fins ara hi havia Pilar Gómez, que hi va estar, si no ens equivoquem, 20 anys, és a dir, molt, sí. Molt de temps. Imaginem que també t'hi passes 20 anys. La selectivitat serà més o menys igual que ara o creus que anirà evolucionant, que ha d'anar canviant o ja la tenim ben plantejada? Com ho veus tu?
I mira, la Pilar durant aquests 20 anys ha fet un treball excel·lent i un dels meus primers reptes era dir, uau, anar darrere de Pilar, això serà difícil, no? I tenim un repte per endavant. Es plantegen noves opcions. Abans parlàvem de la intel·ligència artificial. Tot això anirà més. Ara tenim un detector, però potser sí que haurem de plantejar com són aquests exàmens, no? Estem en evolució, estem parlant amb tots els responsables, què passarà, què passa amb continguts. Bé, jo crec que igual no seran, però no d'aquí 20 anys, en menys de 20 anys hi haurà canvis. No crec que durant masses anys pugui dir es manté tot igual. No, perquè evolucionarem i segurament les Pau també ho faran.
Aquestes decisions a qui pertocarien? És a dir, us aneu reunint amb la resta de comunitats o com es planteja? Hauríem de retocar això o allò? Això està canviant tan ràpid que hauríem de fer d'una altra manera? Com es fa aquesta feina?
Mira, el temari està com dividit, no? Això ve d'un BOE, però després a nivell de Generalitat tenim un real decret que marca quin és el contingut de segon de batxillerat i, per tant, el contingut que ha d'anar a les Pau, i no tot Espanya té el mateix contingut, per tant, aquí ja tenim les nostres diferències, però sobretot jo confio molt en els equips de persones que posen aquests exàmens. Estem pensant que tenim 35 matèries, per tant, hi ha 35 responsables de matèria que són especialistes en la seva àrea i, a més, aquest responsable de matèria té un equip de coordinació on s'hi combinen professors d'institut i professors també universitaris. I aquest conjunt de gent que veu cap on vol evolucionar la matèria, que són experts en el seu àmbit, que són docents molt implicats, són amb els que jo confio plenament per pensar, no?, de dir, ah, mira, encara que sonen una mica estrany, ja hem tingut les primeres reunions de cap al 2027, què passarà? Quins són els canvis? Què hem de fer? Què hem de tindre en compte? Estem parlant de 264 persones, entre coordinadors i sotscoordinadors, que tenen moltes ganes, no?, que són especialistes i que marcarem aquestes noves tendències.
Per acabar, de cara a l'any que ve, n'hi haurà de canvis? Crec que s'avança, no?, i una mica les proves i la recuperació.
Clar. Exacte. El canvi més important serà un canvi de dates, perquè desapareix la convocatòria de setembre. De fet, som l'única comunitat autònoma que encara tenim exàmens de setembre. Això què vol dir? Que aquests exàmens que es feien al setembre es passaran a fer al juliol. Per tant, hi haurà una Pau al juny, la convocatòria ordinària al juny, i una Pau extraordinària al juliol, que és el que fan, ja et dic, la resta de comunitats autònomes. Això també serà un repte tan organitzatiu com pels centres, com per tothom en general.
Clar. Doncs de moment comencem per aquestes. Queda exactament una setmana. Seran les primeres proves d'accés a la universitat que estan a càrrec de Rosa Pàmies Vilà, per això hi volíem parlar. I t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
Moltes gràcies per aquesta conversa.
Divuit minuts i arribarem a la mitjanit. És hora d'anar a treure el cap a veure si han arribat ja les portades del diari i han començat a imprimir-les. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Què, han arribat o no han arribat?
Han arribat, les
molt
tenim
bé.
Aquí.
Doncs vinga, comencem per la de l'ara.
Doncs mira, pressió a Omeya perquè el papa parli català en la benedicció. Per una altra banda, Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Els punts més polèmics de la Giri Meloni adoptada per la Unió Europea. I després tenim Rússia llança un atac massiu sobre Kiev, almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig. I es veu una d'aquestes persones ferides i al fons unes cases en flames.
Molt bé.
I després tenim el periòdico. El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal, que és un projecte a largo plazo. Tenim també la ola de calor de mayo causó 111 muertes prematuras en España. El papa hablará en catalán la benedicción de la Torre de la Sagrada Familia. Trump estalla y llama loco a Netanyahu por sus ataques en el Líbano. Y, per altra banda, Alberto Núñez Feijó, ayer en las jornadas del segle d'Economia, va dir devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda. I la foto és una imatge del segle, bueno, d'una instantània des d'aquest moment. I ja està, fins
molt
aquí.
Molt bé, Déu-n'hi-do, moltes coses, moltes de les quals hem parlat i tractat aquí al Catalunya Nit. Que vagi molt bé, bona nit, Lídia.
Bona nit, que vagi bé.
Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell, a veure per on van.
Mira, podem afegir, El País cobra dient que les cadenes hoteleres espanyoles comencen a sortir de Cuba davant les polítiques de Donald Trump. La foto destacada del País és per un veí de Kiev en una zona atacada per míssils russos i titulen que Rússia assenyala Europa com objectiu legítim. I també en aquesta portada, un espai per Feijó que rebutja negociar amb Carles Puigdemont la moció de censura. Tenim també la portada del Punt Avui, que es fixen en l'OTAN, titulen A punt de la ruptura.
Molt bé. I això pel que fa als diaris de demà, l'antena de Catalunya Ràdio, pensem també que hi podem trobar amb Joan Rossinyol. Bona nit.
Bona nit. Doncs mira, demà tres escenaris.
Aviam.
El primer, tornarem a les jornades del Cercle d'Economia, com molts dies. Si avui hi passava Núñez Feijóo i deia això...
Necesitamos sosiego. Sosiego. Para hablar. Para discutir. Para discrepar.
Doncs demà serà el torn del president espanyol, de Pedro Sánchez, amb visites a les plantes també de Grífols, a Lliçà de Vall, abans d'aquesta xerrada al Cercle d'Economia, i a la SEAT, a Martorell, quan hagi acabat.
Molt, per tant,
molt pendents demà de Pedro Sánchez. El segon escenari, en aquest cas són diversos escenaris i tenen a veure amb això.
Estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
Demà Ricard Ostrell resseguirà els llocs que visitarà el Papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Serem a Montserrat, a la Sagrada Família, a Brians i amb aquesta polèmica del català que ja hem explicat aquí, amb aquesta visita del Papa just la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve.
Sí.
I el tercer escenari, Manel, és aquest.
Home, la Patuma Berga
demà
comença.
Exactament, demà comença la Patuma Berga amb les passades, els passacarrers, no sé si ho dic
demà
bé.
Demà passacarrers.
Passacarrers. En parlarem demà al Radar, el podcast que fa l'Eloi Barrera amb la nostra corresponsal a la Catalunya Central, amb la Nàtia Dell, i demà, doncs això, tret de sortida de
tant,
Patum.
I tant, doncs demà tots a escoltar el Radar. Gràcies.
Bona nit. Adéu,
bona nit. Bona nit.
Però abans d'anar cap a la Patum de Berga, això serà demà. Ens queden 14 minuts per tancar el dia d'avui, però també farem territori interessant.
Home, i tant. Mira, la convidada que tenim avui explica que de petita ja apedaçava els peluixos amb tiretes imaginant-se que es dedicaria a millorar la vida dels animals. Ara diu que el seu dia a dia és una bogeria. Ara fa 7 anys que porta una granja a Muntanyola, a Osona, amb 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. Tot i això, té temps per jugar. És una apassionada dels jocs de taula. I d'aquestes dues grans faleres, la granja i els jocs de taula, n'ha sortit el corral. No sé si els nostres oients, per exemple, saben com es gestiona un ramat, bueno, els nostres oients i nosaltres mateixos, no? Sabríem com fer formatge artesà? Doncs bé, si no ho sabeu, el vostre joc és el corral, perquè la nostra convidada i la seva parella han convertit el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula per apropar el sector primari a les famílies. Ens acompanya la veterinària Mireia Coloncas. Bona nit, Mireia.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs? Bé, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
He après, mira, més que aprendre alguna cosa, la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè aquí a casa tenim el costum de, mentre sopem, doncs escoltem les notícies, però avui no sé com ha anat, però que no m'ha engegat ni la tele, i mira, m'ha anat bé que així ja m'he posat al dia.
Veus? Va, fantàstic. Escolta, a casa no heu posat ni la tele, expliquem-ho aquest corral que compartiu amb la teva parella són les cabres d'en Peyu, no? Sou parella vosaltres dos. Aviam, explica'm d'on us ha sortit aquesta idea del corral, com s'hi juga? Són cartes, per exemple, o com va?
Sí, el corral és un joc de taula, és un joc de cartes, de partides curtes de 15 a 20 minuts, a partir de nanos de 8 anys. Els més petitons també poden jugar, però amb els pares aprenen alguna cosa, però la veritat és que jugaran més els pares que ells. I és un joc que es basa una mica en un cicle real de portar una gestió d'un ramat de cabres.
Està bé, perquè és la veritat és que és molt bona idea, perquè no sabríem ni per on començar, no? la immensa majoria. El Peyu i tu sortiu dibuixats a la capsa del joc. Mm-hmm. En una de les cartes hi surt el drop.
Sí, en Drop és el meu gos pastor. Al final, les cartes que hem fet servir pel joc, tot és real. Surten les nostres cabres reals del ramat, hi ha la Quimba, hi ha la Piques, hi ha la Vana, totes són cabres reals, hi ha els mascles que tenim al corral, hi ha en Drop, que és el meu gos pastor, i tot es basa en una realitat.
I aquesta carta que es diu Mascabruna... Què és aquesta carta?
La més cabrona, us deixem pensar una mica vosaltres, aviam què us transporta, però és una carta bastant cabrona, la veritat.
D'acord, doncs ja ens hi trobarem. No?
Si et surt, què passa? Si et surt aquesta, què...
Aquesta carta, si te la tiren, acabes perdent tots els formatges que tu has aconseguit. Figura
Ostres.
Que et construeixen una gran superfície al costat de la teva petita agrobotiga i clar, t'absorbeixen tots els teus formatges i et quedes sense res. Se te'n va en orris el negoci.
O sigui que aquesta és una de les fotudes que et pot tocar. També hi ha
aquesta,
la burocràcia.
Aquesta és fotuda, sí.
Dins la burocràcia què?
Dins el que és el joc de cartes, evidentment hi ha unes cartes que et beneficien, com és això en Drop, que és el gos pastor, que si toca aquesta carta, doncs com que tens el gos que t'ajuda a pasturar el ramat, doncs amb menys cartes de farratge dins el corral fas créixer les cabres. O tens la carta de la Mossap, que és la gossa de protecció que protegeix davant de qualsevol carta d'adversitat. I llavors hi ha les cartes que t'arriben a fer la punyeta, diguéssim. Hi ha la sequera, que et queda sense menjar el corral, tens la burocràcia, que al final és una carta que et fa perdre molt el temps, com a la vida real, diguéssim, i perds el teu torn. O tens el camió cisterna que et roba tota la llet aconseguida. I són cartes que a la vida hi són i les hem transportat en un joc.
Clar, ara pensava que té un punt pedagògic, evidentment, pels que sí. No en saben de la vida al camp i tot això, però dintre del sector també molta gent li deu fer gràcia, no?, jugar amb tots aquests elements que comentes perquè s'hi deuen sentir ben reflectits.
Sí, la veritat és que estem rebent molt bon feedback, tant per una banda de públic general com públic del sector. Estan tots molt contents, els que hi estan jugant. La veritat és que està tenint èxit.
Sí. Entenc que guanya qui és el millor pastor?
Guanya qui aconsegueix tres formatges. Has d'aconseguir, al final, la finalitat del joc és aconseguir tres formatges, un fresc, un semicurat i un curat, i llavors, per aconseguir aquests formatges, has d'aconseguir llet. I per aconseguir llet, aquí és on ve el paper de gestionar el teu ramat de cabres.
Clar. Perquè què ha de tenir un bon pastor de cabres, Mireia?
Molta vocació. Ha de tenir molta vocació i que li agradi molt, que sigui un apassionat de cuidar els teus animals, que siguin bons, que estiguin sans, que siguin feliços per tenir la millor llet i per tenir realment uns bons formatges. I jo crec que això és el que et converteix en un bon pastor.
Quan es diu molta vocació, que això també passa en el periodisme i moltes altres professions, vol dir que ni horaris ni res, no? Feina dura.
Feina dura, sí. Jo al final sempre ho dic, aquí el corral és casa nostra i és el nostre estil de vida, perquè si m'ho mirés com una feina, la veritat és que pararíem bojos. I jo crec que una mica passa una mica amb tot el sector primari, sigui agricultura, ramaderia o el que sigui, jo crec que estem tots ficats al mateix sac. I som una gent molt apassionada d'això i és la sort que té el sector, que els que ens hi dediquem ho vivim molt. Perquè, si no, la veritat és que el sector té poc sentit, A nivell econòmic i tot, a nivell d'hores laborals, no té cap sentit, però
perquè
ens ho agafem així.
Tenir desenes de cabres, per exemple, què comporta? Quina hora t'has de llevar? Quina mena de constància has de tenir?
La veritat és que la meva feina del dia a dia no acabo de seguir cap rutina, perquè cada dia em canvia una mica, però sí que a nivell d'hores pots començar a les 6 del matí i acabar a les 8 o les 9 del vespre, i llavors depèn del dia treballes més o menys, t'ho vas gestionant, i depèn de l'any tens més o menys feina. Ara, per exemple, a la primavera sempre hi ha molta més feina i pilles molt d'hores, fas moltes hores, però la veritat és que l'hivern, quan aixuguem les cabres, que aixugar vol dir que les deixem de munyir perquè deixin de fer llet, que és abans de parir, com que no laborem, hi ha menys feina. Llavors, en aquella època, dediques més temps a manteniment o a pasturar i dediques menys hores al corral, diguéssim. Et va canviant bastant segons l'any.
I, per tant, en aquestes èpoques també la feina és menys física, entenc, no? O què?
Acaba sent física també, però és més tranquil·la. Vull, al final també hi dediques tot el dia, però és un altre ritme. És un altre ritme. Ara la primavera és una bogeria, per exemple. Hi ha la paridera, tens tots els parts, el postpart de les cabres, comences a elaborar, has de començar a vendre, has de gestionar. Nosaltres fem visites guiades al cap de setmana, hem de fer les visites, i vulguis o no, hi ha molt volum de feina. I a l'hivern bueno, sí que és física perquè és això, també hi ets allà, però hi ha menys volum.
Uh-huh. Ara ho deies, no?, que dissabtes i diumenges al cap de setmana feu visites guiades a la granja Les Cabres d'en Peyu. Suposo que allà és quan agafeu consciència del gran desconeixement que té la gent, que tenim, de com funciona una granja, o us sorprèn?
La veritat és que no sorprèn, perquè és una cosa que ja se sap, que hi ha molta desconeixença, hi ha molt poca cultura del sector primari, però sí que a la que ho vam posar en pràctica el tema de les visites, això sí que quan ho tens a davant encara ho veus més real, que hi ha aquesta desconeixença, i per això també una mica el joc aquest, perquè sí que nosaltres durant les visites expliquem com funciona tot un projecte com el nostre i d'on surten uns formatges, perquè al final estem acostumats, mira, anem al supermercat, agafem un formatge i no sabem ni d'on ve. La gent ni s'ho mira, ni no mira ni d'on ve aquest formatge, d'on ha sortit. Llavors, nosaltres el que fem amb aquestes visites és explicar-ho, d'on surt tot això. I ja no sé on t'anava a dir. Al final és això, que la gent no ho sap. Sí. I vam decidir que, bueno, que una bona forma d'explicar-ho, abans de fer les visites, que és fotre com la xapa, diguéssim, és aprendre-ho però jugant, que jo crec que és una forma molt, molt interessant d'explicar-ho a la gent, perquè és com més s'ho queden els nens petits quan juguen això i ho entenen, és molt divertit. Quan veus un nano petit parlant d'una segalla o de que un boc està cobrint una segalla per primer cop i que tenen llet i això, és, la veritat és que és xulo de veure.
Clar.
I tant.
Abans dèiem al principi que ja de petita t'agradava allò d'intentar que els peluixos fins i tot estessin bé. Al final ha pogut més directament al camp que a la veterinària, per exemple. O també en fas una mica?
De fet, em faig molta de veterinària aquí amb el meu mateix ramat, diguéssim. El meu dia a dia aplico molt la veterinària. No només amb petites cirurgies o coses d'aquestes, sinó a nivell d'alimentació, de maneig, de gestió, tot això. Al final, si ets veterinari, la veritat és que t'ajuda moltíssim. I si hi ha algun problema gros que jo no me'n surto, truco a qualsevol col·lega veterinari i entre tots ho resolem. Però la veritat és que el meu dia a dia aplico molt la veterinària. I sigui amb les cabres o amb els gossos pastors que tenim o qualsevol història. Al final no només intervenen cabres aquí aquest projecte.
Clar. Al migdia els hi poseu la renaixença als animals o què? Les cabres perquè es distreguin,
les s'entretinguin? Les cabres, la veritat és que pobres, últimament estan escoltant bastant rock.
Ah, sí?
Sí,
com
són bastant
això?
Rockeres. Jo a mi m'agrada bastant el rock de música i, mira, són bastants fans ara ja. Però sí que a l'obrador, per exemple, sí que em poso. Jo mateixa em poso la renaixença, sí.
Està bé. I el Peyu ajuda amb les cabres? Domina també?
En Peyu físicament ajuda poc dins el que és la gestió del ramat, sí que ajuda amb el manteniment d'instal·lacions i tal, i llavors participa molt amb el que és la construcció del projecte, diguéssim, quan volem fer coses noves, és un cap més pensant, que no només estic jo pensant aviam com podem tirar endavant aquest projecte.
Clar, està bé. Cadascú la seva tasca.
Sí.
Cada dia nosaltres tenim aquí una responsabilitat molt forta, que és decidir quina cançó escoltarem per última vegada del dia. És a dir, que aquest dimarts, per exemple, doncs serà la que estem escoltant aquesta setmana. No és rock ben bé, t'ha tocat una setmana molt tranquil·leta, però vaja, avui va així la cosa.
Dormen els cims de les muntanyes i al fons de la mar i al promontori llunyà.
L'hem extret del nou disc de Maria del Mar Bonet, 60 anys de carrera, 60 anys dalt dels escenaris. El disc es diu L'aigua no cansa i aquesta cançó es titula Nit. L'havíem de posar sí o sí.
De les aus i els monstres d'estances profundes del mar violeta.
Per sobre la veu de la Maria del Mar Bonet, qui tindrà avui l'última paraula del dia, és la Mireia Colunques. Ella és veterinària i fa un gran equip amb en Peyu. A les cabres d'en Peyu és el seu negoci personal i particular. A la vegada que han fet créixer una altra idea, un altre projecte, que es diu El Corral, aquest joc de taula en el qual aprendrem una mica com a gestionar un ramat, com es fa formatge artesà i algunes de les moltes dificultats que té avui en dia el sector primari. Mireia, gràcies per acompanyar-nos i ara aquest temps fins a la mitjanit, un minut i 20 segons és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Molt bé, gràcies per convidar-me i reanimar la gent que ens estigui escoltant, doncs que si tenen algun petit productor per la zona, si el volen anar a visitar i conèixer el seu projecte, si els agrada, els interessa què estan fent, doncs que apostin per ells i que comprin productes de proximitat, que això al final és el que ens manté vius a tots.
Dormen petites abelles dins el fosc amagat. Aquesta nit dormiran, aquesta nit jo també dormiré. Aquesta nit dormiran, aquesta nit jo també dormiré.